Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
El fiscal del judici del 9-N, Emilio Sánchez Ullet, ha ratificat les penes d'inhabilitació que demana per a l'expresident Artur Mas, l'exvicepresidenta Joana Ortega i l'exconsellera Irene Rigau. El fiscal ha elevat així a definitiva la petició de 10 anys d'inhabilitació per a Mas i 9 per a Ortega i Rigau per desobediència i prevaricació. Hi haurà demà, en l'últim dia d'aquesta vista, les conclusions del fiscal i també les dels advocats de l'acusació popular i de la defensa. També és notícia l'admissió a tràmit d'una denúncia contra Santi Vidal per revelació de secrets i delicte informàtic. Es tracta d'una petició d'un particular que s'afegeix a la que havia presentat el partit Vox i un altre particular. Recordem que la Generalitat havia desmentit absolutament les declaracions de Santi Vidal en què apuntava que el govern català havia aconseguit dades fiscals dels ciutadans de manera il·legal. I també és notícia, a última hora han rescatat un esquiador amb símptomes d'hipotèrmia per una allau a la vall d'Aran. Això ho hem sabut ara, els bombers han revisat la zona on hi ha hagut l'allau i han descartat que pugui haver-hi més persones atrapades. Aquesta allau s'ha produït a la zona de Montgarri i ha atrapat una persona mentre practicava esquí alpí. Ha estat al voltant de les 4 de la tarda quan s'han produït aquests fets. I ha estat un dia avui marcat per l'explosió nuclear a la central de Flamanville, al nord de França. Ha causat 5 ferits lleus per inhalació de fum i ha activat l'alerta dels equips d'emergència, però no hi ha hagut risc de fuita radioactiva. L'incident d'aquest matí s'hauria originat en el reactor número 1 que funciona des de fa més de 30 anys. Fins aquí l'actualitat a aquesta hora. Seguiu a Ràdio Estel amb el programa Plusvàlua, amb la Carla Gràcia i el seu equip, la Fórmula Estel. Torna demà a les 8 del matí. Ara, a part de Plusvàlua, també bàsquet al dia.
Ràdio Estel.
A radioestel.cat, la ràdio a la carta. Tu tries. A Mercens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maloquer, Major de Sarrià 108, 93 205 0960.
Estàs a l'atur? Has esgotat la prestació social o estàs a punt de fer-ho? A Càritas et volem ajudar per mitjà del programa Feina amb Cor, un servei per acompanyar-te en la cerca de feina. Truca'ns al 93 117 08 11 o escriu-nos a feinaamcor@caritasbcn.org. Recuperar l'esperança és possible. Feina amb Cor, el programa d'inserció laboral de Càritas Diocesana de Barcelona. 93 117 08 11.
Fundación Vicente Ferrer, Creu Roja, Casal dels Infants, Banc dels Aliments.
Això és un homenatge a la gent que sempre hi és. Sí. Als imprescindibles. La Fundació Bancària La Caixa ajuda les entitats socials del país a dur a terme cada any milers de projectes. Obra social La Caixa, l'ànima de La Caixa.
Ràdio Estel.
Plusvàlua, un programa dirigit per Carla Gràcia i produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials.
Bon vespre. Els primers mesos de l'any sempre són dolents per l'ocupació. Al final de la campanya de Nadal i l'hivern pesen en l'activitat econòmica. Aquest any no ha estat diferent i l'atur ha augmentat el mes de gener en 278 persones a Catalunya i en 57.257 persones al conjunt d'Espanya. També ha caigut amb força l'afiliació a la Seguretat Social amb 174.880 afiliacions menys. Això vol dir que hi ha més gent que que deixa de generar ingressos que persones que s'integren a les dades d'atur, un tema que cal analitzar. Tot i així, la caiguda és la menor des d'abans de la crisi i dona esperances d'una moderada recuperació econòmica també en l'àmbit laboral. Avui parlarem sobre l'ocupació i l'empresa amb Agustí Colom, economista, professor de teoria econòmica de la Universitat de Barcelona i regidor d'Empresa i Turisme de l'Ajuntament de Barcelona. I tot seguit ens endinsarem a comentar l'actualitat econòmica i social amb els nostres tertulians d'avui, Mercè Blanco, empresària, Ana Boza, advocada, i Joana Díaz, economista i vicepresident del Centre d'Estudis Econòmics i Socials CES. Comencem el plusvàlua del CES, el Centre d'Estudis Econòmics i Socials, amb producció de Mireia del Pozo, Mario Ramírez, dels controls tècnics, i qui us parla, Carla Gràcia.
Fundació Vicente Ferrer, Creu Roja, Casal dels Infants, Banc dels Aliments.
Això és un homenatge a la gent que sempre hi és. Sí. Als imprescindibles. La Fundació Bancària La Caixa ajuda les entitats socials del país a dur a terme cada any milers de projectes. Obra social La Caixa. L'ànima de La Caixa.
L'Editorial, amb el Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Una entitat de caire social que té per finalitat debatre plantejaments econòmics i socials per tal de fer propostes d'actuació des d'una òptica basada en la dignitat de la persona i la consecució del bé comú.
Avui al Plusvàlua tindrem amb nosaltres a Carole King, que és cantant, pianista, compositora nord-americana, que avui celebra els 75 anys. La seva època de major activitat com a cantant va ser durant la dècada dels 70, tot i que tant abans com després ha tingut considerable acceptació com a compositora, i avui sentim aquest Beautiful. I amb aquestes notes de piano tant, i amb aquesta veu tan característica de Carole King, comencem l'editorial d'avui, perquè les dades d'ocupació comencen a reflectir la millora econòmica. El 2016, Espanya va acabar amb una taxa d'atur del 18,6%, segons l'enquesta de població activa facilitada per l'Institut Nacional d'Estadística, amb una diferència considerable entre les dades de províncies com Guipúzcoa, amb un 9,97% d'atur, o de Cádiz, amb un 33,86%. Més enllà de les xifres d'aturats, és més interessant analitzar les dades de les cotitzacions a la Seguretat Social, que han augmentat en 413.600 persones. Entre la reducció d'aturats i l'augment d'ocupats, hi ha una diferència d'unes 130.000 persones aproximadament que o han marxat del país o no estan registrades a les oficines d'atur. Més enllà d'aquest fet, si observem els números amb atenció, trobem indicatius alarmants. L'atur entre els joves de 16 a 24 anys s'ha reduït i queda lluny de les xifres del 55% que anunciàvem el 2014. Tot i així, es manté en un 42,9%, és a dir, 4 de cada 10 joves busca feina i no en troba. Per altra banda, les dones són les més desfavorides en l'ocupació, mentre l'atur entre els homes és del 17,22%. Entre les dones augmenta el 20,25%. També és preocupant que el nombre d'aturats de llarga durada sigui majoria. El 56,4% dels aturats fa un any o més que estan en aquesta situació i tenen dificultats per reincorporar-se al mercat laboral. Finalment, encara 1.387.700 llars a Espanya tenen tots els seus membres actius a l'atur, i un 3,7% de les llars, unes 630.000 al territori, no perceben cap tipus d'ingrés o de prestació. Però la informació que ens pot donar més pistes sobre el secret de la recuperació del mercat laboral és el tipus de contractes laborals creats. Un 26,47% dels assalariats tenen contractes temporals, sense comptar els interins, i un 15,31% dels contractes totals són a temps parcial. Segons l'Organització Internacional del Treball, aquestes dades són les més altes d'Europa, només precedides per les de Polònia. A vegades, la urgència ens allunya d'allò que és important. El dret al treball d'homes i dones és una prioritat màxima. Però no hem d'oblidar que mentre apliquem mesures, també construïm el mercat laboral o, en altres paraules, la vida que tindrem. I en aquest sentit, la prioritat ha de ser crear un mercat laboral just que promogui l'estabilitat, la seguretat i el benestar de tots els ciutadans i ciutadanes. Bon vespre, Agustí Colom, i benvingut al Plusvàlua.
Bon vespre.
Agustí Colom és economista i polític, professor de teoria econòmica de la Universitat de Barcelona, s'ha dedicat a la política, va ser nomenat al Parlament de Catalunya membre de la Sindicatura de Comptes de Catalunya entre el 2004 i el 2011. A les eleccions municipals del 2015 va ser elegit regidor de l'Ajuntament de Barcelona per Barcelona en Comú. Actualment és regidor d'Ocupació, Empresa i Turisme. Fins al mes de maig del 2016 va ser el regidor del districte de l'Eixample i actualment és regidor del districte de les Corts. Recentment ha elaborat estudis sobre la crisi econòmica, el deute públic i la fiscalitat, així com participa en el consell editorial de diferents revistes d'economia crítica i amb un enfoc social. Benvingut, senyor Colom. Les dades d'ocupació aquest mes de gener, malgrat ser dolentes, són les millors des del 2004. Com les llegeix vostè?
Bé, jo crec que es poden llegir que estem en una situació econòmica en la qual hi ha una relativa millora econòmica, que és el que ens donen les dades, però que pel fet de que encara les dades d'atur són molt elevades i per al context que coneixem d'econòmic, encara estem en una situació de fragilitat econòmica molt important. Per tant, estem en una situació que ens porta que si no fem o no intentem fer alguns canvis profunds en el que serien les polítiques econòmiques i decidits per d'una vegada poder sortir de la crisi econòmica i sortir amb bones condicions, no? Ens podem, i el que ens diuen alguns economistes importants, el que ens diuen és que ens podem estar perpetuant durant llargs, molts anys, en una situació, diríem, com un cert estancament. I això vol dir que afecta molt a les persones, no? Vull dir, als treballadors i les treballadores, des del punt de vista dels seus sous i de les seves condicions, a les persones que estan ja fora del mercat de treball, a les persones que tenen necessitats. I, per tant, estem en una situació que no podem tampoc permetre'ns estar en aquest impàs durant molt de temps, ja hauríem de prendre mesures en aquest sentit, no?
Quines mesures caldria prendre?
Bé, jo crec que una mica l'evolució de com s'ha anat enfrontant a la crisi ens ha donat unes certes perspectives. El primer que vam veure és que portem 10 anys de crisi, que es diu ràpid. Penseu que als Estats Units va començar el 2007, a Espanya el 2008, estem al 2017, i el pitjor segurament no és sols aquests 10, sinó la perspectiva. I per què s'ha produït una certa millora econòmica? Doncs en part perquè s'ha fet una política monetària activa, de baixar tipus d'interès, però també, i és el que alguns economistes havien dit des del començament, els governs, i la prova ha estat que la pròpia Unió Europea en l'últim any passat doncs, no va sancionar Espanya per incomplir els nivells de dèficit, ha relaxat també una mica les seves obligacions de complir amb l'austeritat. En aquests moments jo crec que ja n'hi ha un consens generalitzat de que, almenys en els economistes i en molts actors socials, de que se necessita una intervenció realment del sector públic que permeti doncs, iniciar processos d'increment de la despesa i que això possibiliti generar també aquests sous dignes, que és l'altra mesura que s'hauria de fer i de garantir, que això també permetria augmentar el consum de les famílies i això segurament ens ajudaria a millorar doncs, l'activitat econòmica. I crec que en aquestes mesures és el que d'alguna forma diríem, hauríem d'abandonar ja els dogmes que hem vist que no han resultat i començar a propostes que països com els Estats Units han explorat abans que nosaltres i que li s'ha donat millor èxit, no?
L'atur, sens dubte, és més aferrissat entre els joves, sobretot entre els joves de la franja dels 16 als 24 anys, sense professió o sense cap tipus de grau. Què podem fer en aquest sector?
Jo crec que primer hauríem de resoldre una certa contradicció que ens estem instal·lant, no? Tenim els joves sense ocupació i a la vegada estem preconitzant allargar la vida laboral a partir de prolongar la vida i reduir, o sigui, allargar l'edat en què es jubilen les persones, no? Jo crec que justament si volem resoldre la situació de l'entrada al mercat laboral dels joves, el que es necessita és que doncs, hi hagi una jubilació, es mantingui segurament ja ni en els 65, sinó que s'avanci en alguna edat, no? Doncs, ha vingut una reivindicació històrica explicar sobre els 60 anys, però vull dir que podia ser paulatí. Això ens, si no, l'altre és una contradicció en si mateix. Un aspecte. L'altre és evident que si n'hi ha una part de joves que no estan formats, és suficientment, necessitem millorar la formació. Tenim un problema en Espanya i en Catalunya en concret sobre amb la formació professional. Aquí mai se li ha donat el prestigi que es mereix i que té altres països, i per tant sempre ha estat una mica com la solució per a aquells que pretesament no volien estudiar, quan la formació professional és una sortida d'inserció en el mercat laboral esplèndida, quan necessita i requereix d'una formació, i per tant és una qüestió de posar-li un prestigi, de fer una activar els programes que una mica amb la formació professional dual s'intenta, i és de que hi hagi ja recuperar una mica la idea de l'aprenent, és a dir, les pràctiques amb empreses, per tant que hi hagi aquesta connexió amb el món empresarial, i això ens permetria doncs que aquests joves trobessin feines o que les poguessin trobar en millors condicions, no? I per altra part n'hi ha un element important, i és que quan millor de l'activitat econòmica en general, millor de la de tota i cada una de les persones, i per tant els joves, també una part important de no trobar feina és perquè encara creem pocs llocs de treball i hauríem de crear-ne més, i això necessita que l'economia tingués una millora important. I n'hi ha un altre aspecte que no es tracta tampoc moltes vegades de generar molta més creixement, com generar, tenim sectors que ens poden propiciar, com les noves tecnologies, com l'economia verda, i crec que n'hi ha un espai important d'incurs canvis a la pròpia morfologia econòmica que ens permeti, perquè tenim també el canvi climàtic, que és una qüestió que hem de lluitar, però que també pot ser una oportunitat per millorar la nostra economia i fer-la en aquest sentit molt més mediambientalment molt més saludable i molt més positiu, no? I per tant això, n'hi ha espais de generar ocupació, en espais de rehabilitació, en espais de canvis de models de producció, i per tant tenim fons, el que es diuen nichos de mercat o llaciments d'ocupació perquè les nostres empreses prosperin i que aquesta prosperitat se reparteixi entre tothom, i per tant també que generi doncs ocupació, no? Ocupació amb qualitat i amb salaris alts, perquè si competim només en salaris baixos, aleshores també les condicions de vida són menors, els nivells de consum són també inferiors, i per tant l'economia no és capaç d'endegar.
Estem parlant amb Agustí Colom, regidor d'Ocupació, Empresa i Turisme de l'Ajuntament de Barcelona. Estem parlant justament d'això, d'ocupació. Parlàvem d'un grup de població realment afectada per l'atur, que són els joves. L'altre grup podria ser preocupant, que són les persones majors de 45 anys. Ja fins i tot un efecte a Anglaterra que en diuen aging, que sembla que es valori més les persones joves per llocs de treball que no les persones més grans. Com hem de treballar perquè aquestes persones es puguin reinserir en el mercat laboral d'una manera doncs, natural?
Això és més complicat perquè el que ens diu l'experiència és que el mercat té difícil de que incideixi per si mateix aquestes persones que tenen una edat ja que superi els 45 anys. Moltes vegades perquè la pròpia estructura de la precarietat laboral fa que quan es contracti abans de joves que poden estar més disposats a acceptar determinades condicions, o perquè estan a l'inici del mercat de la seva vida laboral, doncs cobren sous més baixos, i per tant el que s'està fent és una expulsió de gent de major edat a favor dels més joves. I aquí crec que té un paper, i aquí sí que les administracions públiques haurien de jugar un paper més important. Les administracions públiques moltes vegades han de jugar el paper de que quan el mercat no l'encerta, doncs poder substituir i poder fer, i per tant a través dels plans d'ocupació que, per exemple, l'Ajuntament de Barcelona hem iniciat, i amb i plans específics per aquesta gent gran que permeti doncs, que puguin tornar-se a inserir. És per una societat, és una pèrdua d'expertís, d'experiència, de coneixement molt important, i per tant aquí cal fer també un treball de pedagogia, d'explicar a les empreses de que avui la competitivitat de les empreses no es basa en salaris baixos, perquè això sempre trobem un país que té salaris més baixos. La competitivitat de les empreses s'ha de basar en la qualitat, en l'experiència, en productes específics, en innovació, amb sostenibilitat, i per tant aquí doncs, la gent que té, que malauradament al seu moment van ser expulsats, que tenien més de 45 anys, han de trobar el seu espai, no? I aquí entre tots hem de ser capaços de trobar, perquè el país els necessita, i crec que és una, i que si no ho pagarem a llarg termini, com paguem també els joves, perquè al cap i a la fi els joves que entren més tard al mercat de treball també adquireixen la seva experiència més tard, i per tant això redunda en que tindrem diguem, salts qualitatius en el qual no es transmet la informació i els coneixements de la gent més adulta, no més gran, que per la gent més jove en els llocs de treball. I n'hi ha tot un coneixement tàcit, que això s'aprèn a través del contacte, del coneixement, de la presència, i quan es trenquen, es fan aquestes trencaments de cohorts, no? Això després les empreses ho pateixen també en el seu sí, no? I hem de convèncer les empreses que trobin en aquí un valor en comptes de tot el contrari.
Plusvàlua, un programa produït pel CES i dirigit per Carla Gràcia. Cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel.
Estem aquí al Plusvàlua de Ràdio Estel parlant sobre ocupació, empresa i turisme amb el regidor d'Ocupació, Empresa i Turisme, avui concretament sobre ocupació en els estudis. Una dada important, senyor Colom, és que hi ha una diferència de 3 punts entre l'ocupació entre homes i dones. I això, deixi'm que ho digui així, em fa mal.
Sí, i fa mal aquesta, i fa una, més mal, jo quasi diria, una altra dada, que és la bretxa salarial, el fet de que les dones ocupant feines similars estiguin cobrant molt menys. Això és una discriminació que hauríem d'eliminar de soc arrel, perquè diguem, no té cap base... Bueno, com totes les discriminacions, mai estan justificades, i per tant hauríem d'eliminar. De fet, aquesta diferència entre atur entre dones i homes és diguem, és dramàtica des del punt de vista de lo que és 3 punts. A vegades té que veure també amb el tipus d'ocupacions que s'han anat generant que han generat atur. És veritat que al començament, i aquesta és una crisi que, diferent a altres anteriors en l'estat espanyol, com aquesta va afectar molt el sector immobiliari, al començament no hi havia tanta diferència perquè l'atur bàsicament era més d'homes que de dones, però després quan s'ha anat traslladant a sectors, serveis, n'hi ha una dada que jo crec que és important. Encara a Espanya, justament perquè és el sector en què n'hi ha més equitat a l'hora de contractar, a Espanya, el sector que més genera ocupació femenina és l'administracions públiques, en part perquè moltes de les tasques, no, que desenvolupa l'estat del benestar, doncs l'han utilitzat normalment més dones, o s'ha anat produint una feminització dels sectors, no? Per exemple, el sanitari és un exemple on avui pràcticament la major part dels llocs de metges l'ocupen metgesses, no? I és una feminització. Quan el sector públic és qui contracta, perquè les oposicions no n'hi ha discriminació, les guanya qui està més capacitat, doncs contracta en aquest sentit molt, de forma molt més equilibrada, i no està contractant, perquè just en els darrers anys el sector que ha anat generant moltes vegades més atur ha estat el sector públic, es produeix segurament, es pot explicar aquest decalatge que tenim ara, i és que moltes dones que en altres moments estarien treballant al sector públic en serveis essencials, des de l'educació, la sanitat, serveis socials o altres, doncs avui no ho estan, o han estat expulsades perquè tenien treballs temporals, laborals, i, o d'interinitat, que en el seu moment van ser expulsades. I això possiblement explica una part d'aquesta diferència que n'hi hagi en aquests moments, no?
Fan des de l'Ajuntament algun pla o alguna mesura per millorar tant la bretxa salarial com també aquesta diferència d'ocupació?
Sí, bé, en principi la bretxa salarial a les administracions no
hauria de ser
no per hauria d'haver-hi, perquè hi és on hi ha menys, perquè el fet de que sigui tot està molt més reglat i no n'hi ha espai per a l'arbitrarietat. Però sí que, per exemple, en temes d'atur de la ciutat, nosaltres, jo com a regidor, nosaltres treballem no tant de cada a l'interior de l'Ajuntament, són altres àrees de l'Ajuntament, sinó de cada en fora. No? Nosaltres ja vam fer des d'un començament, per exemple, vam iniciar el que eren els plans d'ocupació, que eren plans que s'assumaven. A l'Ajuntament de Barcelona no s'havien fet pràcticament, en tot el mandat anterior s'havien fet 45, nosaltres vam impulsar 1.000 i escaig, s'assumaven els que ja fa el SOC, I aquests plans d'ocupació anaven dirigits precisament a joves que no tinguessin formació adequada o que, i per tant, que no estaven treballant en aquells moments ni tenien l'adequada formació, i a persones de majors de 45 anys, i en concret a dones de majors de 45 anys de forma específica. És a dir, era bastant equilibrat, però també intentàvem, perquè també és el sector de dones de més de 45 anys que tenen serioses dificultats. És una manera d'actuar. És veritat que 1.000 i escaig no és un número que resolgui les grans situacions, però per les 1.000 i escaig persones, i després quan les he parlat amb algunes d'elles, les he entrevistat, el que els ha permès, perquè portaven un grau important de formació, 6 mesos de treball, ha permès a algunes d'elles que poguessin inserir-se en el mercat de treball i obrir noves expectatives. I per tant, és un començament, cada any se'n van fent, i per tant, és una manera d'incidir en aquests espais concrets. L'altra forma que actuem a través de l'Ajuntament és que quan creem ocupació no creem sobre només en plans d'ocupació, sinó quan contractem personal, no? Nosaltres hem iniciat un increment substancial de contractació de personal a través de creació de bosses i, per tant, això també està generant noves ocupacions en el si de l'administració i a través de les diverses polítiques que fem des d'empresa, d'aterratge d'empreses, de promoció de continuïtat empresarial a través de Barcelona Activa, d'inserció a Barcelona Activa, empreses que necessiten personal ens venen a demanar. Per tant, tenim tota una sèrie de programes que anem intentant, doncs, en general, a contribuir a millorar la creació d'ocupació i en concret en aquells col·lectius més necessitats o més vulnerables poder-los, doncs, donar-los oportunitats que moltes vegades al mercat per si mateix li costa més de donar-li.
Agustí Colom, vostè com a regidor, a més d'ocupació, empresa i turisme, sap que Espanya és un país d'ocupació estacional i Catalunya també. El turisme empeny l'ocupació, però també la limita a períodes anuals, doncs això, estacionals. Cal que ens adaptem a aquesta estacionalitat o cal que busquem altres vies d'ocupació que no siguin estacionals?
Bé, nosaltres justament a Barcelona en termes de turisme té una particularitat algo diferent a lo que és el turisme de platja i sol, no? Perquè nosaltres a Barcelona tenim un turisme que és molt durant tot l'any. Nosaltres estem treballant a Barcelona per accentuar aquesta desestacionalització del turisme, perquè és el que permet en la ciutat, doncs, primer, que no hi hagi la congestió en uns mesos determinats, i per altra part, i això ens permet, doncs, distribuir els turistes tot l'any, i també ens permetria que els llocs de treball tinguessin aquesta continuïtat. És veritat que en el sector turístic, en general, hi ha una elevada precarietat, molta d'ella que no és justificable, que no és ni per on se'n poden dir que Barcelona no seria aquesta la raó, excepte que baixa una mica el mes de gener, però quan mirem a l'evolució, doncs, excepte gener i desembre, la resta de mesos ja n'hi ha amb una punta, el mes d'agost, però n'hi ha un creixement ja pràcticament que estan tots els mesos molt igualats, no? Jo crec que el sector turístic, una de les coses que abans plantejàvem, vull dir, es necessita crear ocupació, es necessita crear activitat econòmica, però el que és fonamental és que aquesta activitat econòmica que genera, els beneficis que genera l'activitat, es reparteixin en el conjunt de la societat, perquè si la societat no és cohesionada, és a dir, està comprovat, les ciutats més desiguals generen més conflicte, generen més dificultat d'avançar, generen també una economia, doncs, menys sòlida, I per tant és fonamental no sols per raons socials, que és el primer argument, però també inclús per raons econòmiques, de que tinguem una societat molt més equitativa. N'hi ha algun estudi, l'economista Thomas Piketty, que es va fer famós fa un parell d'anys, va fer ell un estudi...
El Capital.
El Capital del segle XXI, i ell tenia un estudi previ, un article que havia publicat en una revista nord-americana, American Economic Review, en el qual havia calculat quin era el nivell de desigualtat abans de la Segona Guerra Mundial i quin era el nivell de desigualtat que hi havia en la crisi dels Estats Units, en aquesta crisi. I va veure que era la mateixa. I va dir, i aleshores ell va vaticinar que hi hauria una situació de crisi perquè el nivell de desigualtat estava creixent, i quan creix la desigualtat, doncs hi ha gent que deixa de consumir perquè no pot, i per tant, si no consumeix, les empreses el que produeixen no poden vendre, i si les empreses no poden vendre el que produeixen, doncs deixen d'invertir i entrem en un cercle perniciós. No? Per tant, la desigualtat és necessària per raons socials, per cohesió d'una societat, però també per raons econòmiques, perquè els anys que les economies eren més equitatives doncs permetien doncs una activitat econòmica molt més sòlida, i pensem també que tenint en compte que hi ha una crisi energètica i una crisi ambiental latent, és important que les economies es desenvolupin no tant en base a anar creixent com que vagin avançant a mesura que tothom vagi visquent millor, i això vol dir redistribuir de millor forma tots els guanys que se generen. No?
Agustí Colom, li presento els nostres tertulians d'avui. Mercè Blanco, empresària, bon vespre.
Bon vespre.
Anna Boza, advocada.
Hola, bon vespre.
I Joan Elias, economista.
Hola.
Vicepresident del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, CES. Les xifres d'ocupació han millorat, les empreses han contractat més aquest any, però si analitzem la tipologia de contractes, ens adonem que la gran part són contractes eventuals, primer de tot, per obra i servei, en segon lloc. En tercer lloc vindrien els contractes per interinitat i, finalment, els contractes indefinits. Sembla que el mercat laboral s'està tornant cada vegada més inestable per al treballador. Què en pensen?
Bueno, és veritat això, però jo diria que les xifres de temporalitat ara mateix són més baixes de les que hi havia fins i tot en el moment d'expansió econòmica abans de la crisi. És a dir, que és un país que sempre hem patit aquesta importància excessiva dels contractes temporals, la qual cosa ve en part per la naturalesa de la producció dels sectors que predominen, però també per un mercat, una regulació laboral que, bé, que potser s'hauria de canviar per facilitar el contracte fix, que no vol dir indefinit, sinó un contracte estable, en el qual les empreses doncs, veiessin els treballadors com un actiu que ha d'estar molt temps i que, per tant, en el qual s'ha d'invertir, s'ha de promocionar i s'ha de... Però això és un problema endèmic, no és un problema d'ara ni de la crisi. De fet, ja dic, és una qüestió que els polítics no acaben d'abordar, no acaben d'aconseguir ni tan sols amb aquesta reforma laboral. S'ha aconseguit realment canviar, i és un problema, sobretot, d'estabilitat, no? D'estabilitat dels propis treballadors, d'estabilitat de les empreses. És un problema complicat.
Com ho veuen les senyores de la taula? Anna Boza, Mercè Blanco.
Hola. Bueno, encantada d'estar a aquesta taula i coincidir amb Agustí Colom, i que ens hagi il·lustrat i compartirat amb els companys. Jo crec que és el que diu ara el Joan Elias, és una cosa segurament més complicada, i les empreses s'han de sentir seves, els treballadors, però els treballadors també s'han de sentir de l'empresa. I llavors, clar, si fas una cosa indefinida per molt temps, aquell treballador no et funciona i el vols acomiadar, doncs també et suposa una despesa molt superior, o almenys cada vegada s'ha anat equiparant més, però el que tenies indefinit, el que tenies temporal, i potser aquesta facilitat a poder canviar de treballador és el que també porta les empreses a agafar a una persona temporalment. Jo crec que, efectivament, la riquesa de l'empresa i del propi empresari és que el treballador s'impliqui i que funcionin, i aquesta cohesió que deia l'Agustí jo crec que serveix per tota la vida, és a dir, per fer societat i per fer empresa i per fer món. Vull dir, hem d'anar tots amb una, però a vegades la vida no és així. Llavors suposo que si tens una empresa a tirar endavant i tens uns treballadors que no rendeixen i no funcionen i n'has de contractar uns altres, doncs quan més t'ho abarateixin o més fàcil sigui poder contractar amb uns altres, doncs aniràs cap a aquell camí, i d'aquí potser la temporalitat. D'altra banda, banda, crec que també els temps d'ara vivim tots molt a molta velocitat. No tenim res per tota la vida, ni el matrimoni ni el lloc de treball, amb la qual cosa el canvi també potser a vegades forma part del que s'està vivint i per tant tampoc no... És a dir, sí que dius o enyores o sents dir, no? Abans els nostres pares tenien una feina per tota la vida, però vull dir, potser ara ja no és l'època que van viure els nostres pares en cap sentit, ni a nivell de feina ni a nivell social. Llavors potser tot, suposo que serà un cúmul de circumstàncies que ens deuen portar a aquesta situació.
Com a empresària, sí. A més, Mercè
Blanco. Sí, jo m'agradaria enllaçar una mica, perquè, per exemple, el que dius és com un pensionista de que ha estat 49 anys pagant i per obtenir el seu rendiment, i llavors, però amb aquesta persona no li van dir mai que arribaria un dia que això no ho tindria. Sempre li van prometre que quan ell acabés els seus 49 anys tindria el seu rendiment, i ara resulta que doncs no existeix, no hi és. Llavors, això, per mi, enllaça una mica amb tota la decepció que està passant. Per exemple, per mi, els de 45 anys que es queden sense feina agafen i es posen al món el toro por montera i diuen, escolta, jo haig de tirar endavant, també té fills i també té dona i també té pares. Tota la família es posa a treballar i a lluitar per ajudar-lo, però resulta que, clar, es pot trobar que per lo que sigui fan llocs de treball, perquè a més fan llocs de treball. És que no és tan fàcil.
Com a empresari, vol dir.
Llavors es troba que no té vacances, no té ponts, no té aqueductes, no li importa. No li importa, la il·lusió està tota ficada amb la família. Però llavors et trobes el que deia ella, l'Anna, llavors et trobes que si agafes gent que no han de tenir la mateixa il·lusió i també les mateixes necessitats. Crec que la necessitat fa que tot funcioni.
Agustí Colom, molts temes que posem sobre la taula.
Sí. Jo discrepo una mica. Primer, les pensions ningú ha dit, estan assegurades. No, n'hi ha, surt paulatinament intents, però diguem, el sistema de pensions és un sistema... Primer, si no funcionessin el sistema de pensions públics, els de privats seria un desastre, vull dir, perquè tots els països que han tingut un model de pensió privada o alguns han començat a tornar a canviar cap a les públiques, els rendiments, ho tenim aquí, estudis que ens donen que els rendiments són molt més baixos, inclús no arriben ni a la inflació. Per tant, el sistema de repartiment, que és el de pensió, està assegurat, i en tot cas, si n'hi ha algú, com això depèn de les cotitzacions, però n'hi ha també els impostos, sempre s'ha dit que de la mateixa forma que havia èpoques en la qual a través del sistema de cotitzacions s'apagaven activitats que haurien d'estar finançades amb els impostos, no n'hi ha cap problema que amb els impostos es pagui el que serien les pensions si arribés a faltar. Per tant, en aquest sentit...
Des de via pressupostos.
Via pressupostos, dir. Això, diguem, al principi és de caixa única, era la idea de la separació té una certa lògica, perquè la pensió actua com un salari diferit i, per tant, forma part del treballador i, per tant, és una pensió, és una garantia, però...
Que no pugui faltar mai.
Però vull dir, com és un element de repartiment. L'avantatge del sistema de repartiment és que el que repartim és el que es genera en un moment determinat, i en una economia, doncs, en un moment determinat generem una quantitat de diners que amb recursos públics i que aleshores aquests es distribueixen i, per tant, sempre hi ha la possibilitat de poder-lo fer. Vull dir que aquí... No, crec que... Qui qüestiona la viabilitat de les pensions futures, molt n'hi ha una part de persones que a vegades tenen interessos espuris en què puguin prosperar altre tipus de sistemes. I n'hi ha una part que també és veritat que les situacions, diguem, canvien, les realitats canvien, i per tant que s'ha d'acomodar i per tant doncs buscar fórmules que ens permetin finançar. I vull dir, tampoc no és una qüestió de dir de no voler albirar doncs, que la realitat poden estar canviant, i si, per exemple, estem parlant de sistemes en els quals els treballadors cobren salaris més baixos i amb major precarietat i, per tant, més temporalitat, les seves cotitzacions són més baixes i, per tant, en aquell moment generen menys recursos per repartir. Per tant, i davant d'això s'ha d'actuar, i per tant hem de trobar fórmules que n'hi ha a través dels impostos. No? Jo crec que quan es parla avui de temporalitat, no s'està contraposant la idea de la temporalitat amb una feina per tota la vida, perquè són dos conceptes diferents. El que es parla és d'estabilitat, i per tant, si estem davant de tasques que són estables, no té cap sentit que el treball sigui temporal. No? És a dir, una cosa és quan hi ha una obra, que realment una obra, un servei que és temporal, doncs que és el que es diu la casualitat, no? Causalitat. No? És a dir, ha d'haver una relació entre causa i efecte. Si és una tasca temporal, la feina pot ser temporal, però quan estem parlant de tasques que es van perpetuant i que l'únic que fan és mantenir una renovació de contractes, més enllà del que ja la llei permet o no, aleshores estem en una situació que et genera. Jo crec que no és bo pels treballadors, però no és bo per les empreses, perquè les empreses al final no inverteixen, no fan formació, no inverteixen en aquell treballador o treballadora perquè no el veuen com un actiu, com algo que contribuirà a millorar la seva producció. No? I crec que, malauradament, i s'explica això perquè l'economia espanyola doncs, és una economia que està amb rendes i, per tant, amb produccions per càpites per sota de moltes europees, no? Del nostre entorn, perquè no ha sigut mai capaç de les nostres empreses i indústries de confiar realment en un treball fixe, digne, que ben qualificat, i a més, si un treballador és temporal, tampoc no és tan fàcil implicar-se en l'empresa. No? També ho hem vist amb l'atur. Per què ha crescut tant l'atur a Espanya? Perquè com era molt fàcil, perquè com era temporal, s'acomiava de forma ipso facto. No? En canvi, a països en els quals no existeix aquest treball temporal, o és molt menor, doncs no hi ha hagut tant creixement de l'atur, perquè les empreses han aguantat més els llocs de treball. De fet, avui, qualsevol empresa, perquè avui es pot acomiadar, i a l'acomiadament, diríem, per tant, qualsevol empresa que estigui en una situació que estigui justificada pot acomiadar els seus treballadors. Per tant, tampoc no estem en aquesta...
S'ha baratit. El que passa és que a vegades...
No sols s'ha baratit, sinó sí. Que... És a dir, que hi ha la possibilitat, és a dir, de fer-ho. Cosa que fa molts anys, no, vull dir, ara n'hi ha multitud de causes, inclús algunes injustes, però en tot cas sempre es pot acomiadar en aquests moments.
Sí, sí. Però jo crec que hauríem de diferenciar també el que és una petita o mitjana empresa del que és una gran empresa multinacional. Jo crec que en una petita o mitjana empresa sí que hi ha major implicació i precisament l'empresari té normalment una relació més fluida, inclús més íntima amb els treballadors, perquè és petita i mitjana empresa. Vull dir, jo crec que sí.
Per tant, en aquest cas no hauríem de trobar treball temporal en aquestes empreses.
Clar, no? El que passa que a vegades, si hi ha aquest treball temporal, és perquè també demanes que el treballador també s'impliqui. És a dir, jo no m'atreviria a donar sempre la culpa a l'empresari, en una de les parts. Jo crec que hi ha mil casos i mil casos diferents, no? I a vegades aquesta temporalitat pot respondre en un sentit o en un altre. No,
però,
una certa desconfiança,
no, però fixa, potser,
no ho sé.
No, però jo no ho portaria a nivell personal, vull dir, no és culpa de l'empresari o del treballador, és que el sistema li permet. I, per tant, a l'empresari, que pot tindre una visió més a curt termini, de dir, pues mira, si m'ho permet, jo ho utilitzo.
Però per què li permet? Perquè li surt més econòmic?
Bueno, perquè hi ha hagut... No, sí, però és una...
Llavors, les mesures fiscals sí, i l'administració que ho ha de promoure.
Però és una visió a curt que allarga li farà, a l'empresa no li beneficia. Perquè si tu psicològicament, això qualsevol de nosaltres, si tu no t'impliques, com t'implicaràs en una feina si no saps que allà estaràs en aquesta empresa durant el temps que sigui? No cal que sigui tota la vida, però estaràs el temps que sigui. Però la mateixa empresa, si té la sensació que aquella persona l'està contractant, perquè a més, en principi, els contractes temporals, si són des d'un punt de vista legal, finiquiten un temps i, per tant, obligatòriament, aquella persona, si no estàs incomplint la llei, no el pots renovar-li de forma indefinida els contractes temporals. Per tant, tu ja estàs plantejant que aquella persona la contractaràs i quan no li renovaràs el contracte, ha arribat al seu moment, perquè si no estaria davant d'una situació de contracte indefinit. No? Per tant, jo crec que la temporalitat, i això la prova una mica és... ara, quan algú...
Parlar una mica...
És molt ràpid. Sí. Quan som dels que ho estem tinguent més contractes temporals, i tampoc no és que tinguem l'economia millor, i alguna falla.
Alguna cosa passa.
Mirem ja els que tenen contractes més indefinits i
com va l'economia.
I com va l'economia.
L'últim tema que volíem tocar abans de començar l'àgora és el tema de l'evolució dels salaris, perquè en els últims 15 anys el salari mitjà espanyol ha augmentat només en 232 euros, això incloent doncs, els moments àlgids de creixement, menys que la pujada del salari mínim interprofessional. El 2015 el salari mitjà a Espanya era de 26.259 euros, i si ho comparem amb altres països de la zona euro, doncs ens quedem a una distància considerable. La mitjana dels països, per donar una dada, és de 55.500 euros anuals, i altres països doncs, que ens semblen que potser poden estar millor o pitjor, com Itàlia, estan a uns 30.700 euros, i França o Alemanya s'acosten als 40.000 o passen als 40.000. Què cal fer? Perquè una dada és clara, i és que quan si tenim bons salaris també consumim més i també ajudem al creixement econòmic. Què cal fer, però, amb aquestes dades perquè tampoc espanti a les empreses a l'hora de contractar o perquè generi confiança en aquest sentit? Perquè algun obstacle d'haver-hi que fa que no augmentem el salari. Quin és aquest obstacle?
Bueno, això s'ha... Ara, jo crec que és un peix que es mossega la cua. Espanya té, en relació a altres països, una pitjor distribució de la renta. I, per tant, quan mirem les rentes totals com es distribueix, en els països que tenen salaris més alts, vol dir que n'hi ha una part més de la renta total que va a salaris i menys a beneficis. I a Espanya, doncs, aquesta és una realitat. Després anirà i sortien empresaris i diuen, home, però no sóc jo, són els altres. Però, en tot cas, en el conjunt de l'empresariat i, segurament, que també l'estructura que tenim en Espanya d'empreses grans, petites i mitjanes, també tenim molta... tenim un elevat nombre d'empreses molt petites i que, per tant, també estan en una situació de precarietat, mentre que altres països tenim empreses que són d'una millor dimensió, que els permet competir a millors condicions, i, per tant, segurament que també tenim aquesta distribució entre Espanya, entre les grans empreses i les petites, i, per tant, les rentes... Però, en tot cas, n'hi ha aquesta distribució. Jo és una mica el que dèiem abans de la temporalitat, és a dir, salaris més alts també fa que les empreses, com el cost laboral és més alt, també modernitzen més, mecanitzen més, i, per tant, també són molt més avançades tecnològicament. Aquí ja n'hi ha estudis des de fa molts anys que ja deien que Espanya era anava molt més endarrerida tecnològicament a altres països, precisament perquè es pagaven salaris més baixos. I, per tant, les empreses no tenien tanta necessitat de millorar la seva competitivitat perquè ho feien a baixos costos. No? I, aleshores, a fer-ho a baixos costos laborals, això acaba redundant també que els productes no siguin de tanta qualitat. Crec que aquests països que s'han mencionat, Alemanya i França, ens marquen una mica el camí.
Com ho veuen vostès, una mica breument?
No,
senyor Elias.
Esclar, jo crec que ja ho ha explicat molt bé Agustí Colom. És una qüestió també fonamentalment de productivitat. Els salaris no es poden marcar per administrativament, no es poden decidir al BOE. Està en funció de l'economia, de les empreses, de l'oferta, la demanda. Si la productivitat no augmenta, no podem pujar els salaris. I si juguem amb això... Esclar, aquest és el problema, aquest és el que s'ha de...
I per què són poc productius?
Bueno, primera, perquè predomina la petita i mitjana empresa, que normalment és potser menys efectiva en aquests termes, i després de que els incentius per generar empreses, per generar ocupació, doncs potser no estan ben orientats. Aleshores... Esclar, de fet, jo també vull veure la botella mig plena. Estem per darrere d'una sèrie de països en termes de salaris, però sempre ho hem estat, i hem estat millorant durant molts anys, traiem els anys de crisi econòmica. És a dir, que estem en una situació millor de la que estàvem, però en termes relatius, clar, sempre hi ha... sempre és una situació... Hauríem d'estar millor, sí, però... Esclar, tenim una economia molt, diríem, intervinguda, moltes normes. Si un vol obrir una empresa, costa horrors. I ara que hi ha aquí algú de l'Ajuntament...
Ja li fan peticions.
Doncs no hi ha ningú, doncs molts permisos, es triga molt temps per aconseguir obrir un negoci. No digui a Barcelona, a tot arreu... I això surt en els rànquings internacionals, no?, de flexibilitat. Bueno, pues suposo que això també intervé, també juga.
senyora bueno, Bofa...
Que 15 anys només hi hagin crescut els salaris 232 euros.
Sí.
Que de lluny de l'expectativa.
Però hi ha un fenomen...
Molt, eh?
Perdó, hi ha un fenomen aquí que és el gap salarial de salaris baixos i salaris alts, que hi ha, que efectivament, que s'estan creant llocs de treball, però amb salaris baixos i amb una diferència... Això, de tota manera, és un problema general. A tots els països, Estats Units, Alemanya, això està passant. Eh? És un problema que s'explica pues, per qüestions que ara... bueno, la tecnologia, la globalització... És un... Però més enllà d'això, tenim un problema d'estil, jo penso, eh? Del que citava. Però bueno...
Senyor Blanco.
Jo volia fer una incisió en tot el que estem parlant i m'agradaria recomanar-vos, encara que sigui fora de el que estem parlant, us recomanaria el llibre dels ferrocarrils del segle XXI, que parla del i progrés de domèstic i cohesió social, que és d'en Santiago Montero, i només una pinzellada us volia dir que van ser els únics que han fet que unifiquessin amb el seu moment, a l'horari europeu. Llavors, nosaltres encara, i no parlo del corredor mediterrani, per obrir-nos i per tenir també més vida a fora, necessitaríem solucionar el que hi ha a l'Empordà.
Aquí cadascú li està fent peticions, eh? Peticions sí. De la carta. Aquí l'Alt Empordà, que la senyora que Blanco és de Roses, aquí millores per l'empresariat, millores
per sort,
en molts aspectes. Per sort... Jo li apuntaria els autònoms. Els autònoms.
Sí. També seria de tema important.
Però dic, sobretot, per sort, el braç de Barcelona no arriba de l'Alt Empordà.
No, però...
Perquè si no ja el centralisme però, de Barcelona seria total, seria absolut.
És de veritat, eh? És una manera...
No, conec jo també la situació de l'Empordà, però ja dic que des del el regidor d'Empresa i Turisme de la ciutat de Barcelona, per sort, encara...
Haurem de portar el de Girona.
Ni aspirem.
Us asseguro.
Fins
allà.
Per mig tenim Girona, que no ens ho permetria.
I el senyor Puigdemont probablement tampoc.
Tampoc.
No passa amb mercaderies.
Doncs amb aquestes peticions al nostre regidor de Barcelona d'Ocupació, Empresa i Turisme, Agustí Colom, tanquem l'entrevista, però el convidem a l'Àgora per comentar els temes de l'actualitat econòmica.
Molt bé.
Serà d'aquí uns segons.
Fundació Vicente Ferrer, Creu Roja, Casal dels Infants, Banc dels Aliments.
Això és un homenatge a la gent que sempre hi és. Als imprescindibles. La Fundació Bancària La Caixa ajuda les entitats socials del país a dur a terme cada any milers de projectes. Obra social La Caixa, l'ànima de La Caixa.
Vols saber el perquè de l'actualitat econòmica? Et preocupa el futur? Plusvàlua, un programa d'anàlisi sobre l'economia en clau de valors. Cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel. Can't say much of
anything that's new. Doncs comencem l'Àgora, el Plusvàlua del Centre d'Estudis Econòmics i Socials CES, amb la nostra taula de tertúlia, que avui està molt animada, Mercè Blanco, empresària, Anna Boz, advocada, Joan Elias, economista, vicepresident del Centre d'Estudis Econòmics i Socials CES, i amb Agustí Colom, economista, professor de teoria econòmica de la Universitat de Barcelona i regidor d'Empresa, d'Ocupació, Empresa i Turisme de l'Ajuntament de Barcelona. Doncs, evidentment, un dels temes que hi ha candents que surten cada dia als diaris i que ens preocupen perquè genera aquesta cohesió o no social de la que ens parlava el senyor Colom, és el tema del turisme, del turisme per un costat doncs, dels apartaments turístics, per altre costat doncs, les llicències i la moratòria de llicències hoteleres. I em sap greu, senyor Colom, però no podem deixar-lo marxar sense preguntar-li sobre aquest tema.
Aprofitem.
Després de les peticions, aprofitem.
Bé, no, sobre el tema del turisme, és una activitat molt rellevant de la ciutat. De fet, amb el comerç són les dues activitats principals. Totes elles ens ocupen més o menys una quarta part de la nostra activitat. N'hi han però n'hi ha la resta, el 75%, també és activitat econòmica que es realitza a la ciutat, no? A més, una ciutat ha de ser una ciutat per viure, perquè si no tenim població, la ciutat perd el seu dinamisme i deixa de ser el que és una ciutat, no? Per tant, la funció que tenim nosaltres i que intentem és com som capaços d'equilibrar aquesta multiplicitat d'usos de la ciutat. Per un costat, una ciutat té que tindre a l'espai residencial, perquè és la seva base, és a dir, la gent i les persones que habiten, doncs, tenen el dret a l'habitatge i tenen que poder dormir a la ciutat, perquè és casa seva, és el que l'assegura, és el que crea els pobles i ciutats, no? Per altra part, té que haver-hi activitat econòmica, si no estaríem en una ciutat dormitori, però aquesta activitat econòmica no pot ser l'única, té que haver-hi residència, si no estaríem en un polígon. I té que haver aquesta mixtura, perquè si només hi hagués turisme, estaríem en un parc temàtic, i si estigués i no hi hagués...
Que ja hi ha ciutats que semblen parcs temàtics.
Per tant, aquest és l'equilibri. Aleshores, nosaltres, amb el PEUAT, aquest pla urbanístic que s'ha aprovat, el que ha intentat regular la ciutat, reconeixent que la pressió turística és diferent en unes zones a altres, bàsicament pels icones turístics, per on s'han anat situant els allotjaments, i hem dit, n'hi ha una zona de la ciutat que ja està molt sobrecarregada, molt saturada, i per tant ja no hauríem d'haver-hi més allotjaments turístics, i si és possible i algú es dona de baixa, doncs que no s'incorporés cap més. N'hi ha al seu entorn, una zona, en la qual també tindria aquest nivell de situació, però ja no està tan...
No estem parlant del gòtic.
Del gòtic seria la primera zona, una part de la Ciutat Vella, una part de Sant Antoni, de l'Eixample, una mica també la part de l'Eixample que puja cap a Gràcia. Penseu que n'hi ha zones de la dreta de l'Eixample, que la proporció entre la població flotant respecte a el que són els residents és pràcticament han desaparegut els residents, eh? O n'hi ha carrers com el carrer Portar de l'Àngel, que ja no hi viu, només hi viu una família. És a dir, això són desertització. Per tant, hem de recuperar aquests espais, els hem de reequilibrar. I aquest pla urbanístic el que pretén és això, és a dir, és situar en quines zones encara es poden desenvolupar, quines zones ja estan molt saturades, i per tant, hem pres una decisió per poder intentar regular aquesta mixtura que faci que Barcelona no perdi la seva idiosincràsia, perquè Barcelona, els visitants que venen a veure Barcelona, volen veure la Barcelona autèntica.
I només turistes.
No, només... Però és que si veuen i el centre de Barcelona es converteix en el mateix centre que qualsevol altra gran ciutat, perdrem la imatge i ens acabarà no vinguent el turisme. És a dir, preservar el turisme també vol dir prendre mesures perquè puguem governar aquest turisme, no?
Com ho veuen? Viuen a Barcelona?
Sí, no, jo, com a no resident, segurament tinc una visió diferent, però, bueno... Vull comentar, també ha sortit aquest informe que diu que la moratòria hotelera ha fet que no s'hagin creat 4.000 llocs de treball. A més, té els efectes de que ha fet pujar els preus dels actius hotelers i, indirectament, doncs, esclar, els lloguers turístics, tot això va cap amunt. Vull dir que és complicat, és a dir, limitar... o sigui, posem unes mesures per una banda, però això té uns efectes que potser doncs, no són els més desitjats. I potser des de fora hi ha una percepció de dir, bueno, la solució és prohibir els hotels, prohibir els apartaments turístics, i no sé, segur que no és el cas, però aquest equilibri entre els usos residencials i turístics potser s'hauria de poder fer amb altres polítiques, que no fossin unes polítiques tan dirigistes, si és que és així.
Ens queden dos minutets.
Sí, no és equilibri entre residencial turístic i econòmic, activitat econòmica. Perquè on n'hi ha un hotel, no n'hi ha un edifici d'oficines, on n'hi ha un edifici d'oficines, no n'hi ha un hotel. Per tant, quan es fan aquests càlculs, se presumeix que allà on si no hi ha un hotel no hi haurà res més, i no és veritat. És a dir, a part de que són càlculs molt exagerats, perquè justament en el sector hoteler treballen 16.000 persones, pròpiament el sector hoteler, i no estem parlant de que ara tinguem una quarta part del sector que s'hagi allò. Però el que és important és poder conservar aquesta mixtura, que això ho estem fent constantment, La ciutat de Barcelona porta tota la seva existència donant permisos d'activitat i, per tant, decideix quina activitat es fa i com es pot fer. No hem fet res més que el que s'ha fet sempre en una ciutat. En una ciutat no es pot fer el que un vulgui, s'està regulat, i el que hem fet simplement és a dir on es pot fer, que és el d'avui, avui per tenir un restaurant que tindrà una ximeneia, no?, d'una sortida de fums, doncs el que es diu, per poder estar aquí, vostè pot fer aquesta activitat, per poder fer aquesta activitat ha d'estar a una altra zona, no? És intentar regular una mica
quina és la ciutat. No sé si Anna Boza vol fer un comentari molt breu, però ens queda un minutet.
Jo sí que visc a Barcelona i, efectivament, crec que s'ha de buscar aquest equilibri i després doncs, fer que els que vivim ens sigui factible viure que tampoc uns preus de lloguer, és a dir, que no repercuteixi després en uns lloguers impossibles o en una situació que es faci impossible, no?
I és molt important la densitat. S'ha de calcular la densitat de la gent en cada lloc que hi viuen. Perquè, clar, pot haver molta regulació, però arribarà un moment que la densitat humana existirà i tindrem els problemes com els que tenim ara. Bueno. Llavors, no hi ha gent que necessitarà el bus, hi ha gent que necessitarà el metro, hi ha gent...
Infraestructures.
Clar,
doncs per això, per això justament nosaltres hem calculat densitats, estem fent ara també adequant a el que són la mobilitat a l'ús també turístic i dels ciutadans. Per tant, es tracta de poder regular tots aquests aspectes, que és el que hem estat fent que la ciutat, sobretot, sigui una ciutat confortable pels qui viuen, però amigable pels que venen.
I el tema del lloguer, que apuntava...
El lloguer, els estudis ens ho diuen, és a dir, tenim un problema de que n'hi ha poca oferta de pisos de lloguer a la ciutat i els pisos turístics, en part, competeixen amb aquesta oferta. I, per tant, el que fa és que quan n'hi ha l'oferta traiem pisos de lloguer per a residència i el passem a turístic, això fa pujar els preus. I el que ens estem trobant és que en determinats barris el volum que n'hi ha de pisos turístics és tan elevat en respecte al que està al mercat que fa inviable que algú pugui viure en el barri. I ho hem de resoldre.
Doncs amb aquests temes tan candents que ens toquen tant, perquè al final és la nostra vida, és el dia a dia, acabem el Plusvàlua del Centre d'Estudis Econòmics i Socials és d'avui. Moltes gràcies, Mercè Blanco, Anna Boza, Joana Díaz. Moltes gràcies, Agustí Colom, per haver estat amb nosaltres.
Un plaer.
I a tots vostès els retrobem la setmana vinent, com sempre, amb producció de Mireia del Pozo, Mario Ramírez dels Controls Tècnics i qui els ha parlat. Carla, gràcies, que passin una feliç setmana. Gràcies.